Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit a tots i gràcies per acompanyar-nos una setmana més de Cinèfils en acció. Què us sembla si comencem? Endavant!
Notícies.
Ja s'ha confirmat la data d'estrena de la pel·lícula que va impulsar la carrera de Hugh Jackman. Parlem de The Wolverine, la primera seqüela de l'spin-off de la franquícia X-Men, que tants beneficis ha recaptat i serà estrenada als Estats Units el juliol del proper any. Recordem que James Mangold substituirà el director original, Gavin Hood, mentre que Christopher McQuarrie serà l'autor del guió, que suposadament trasllada l'acció al Japó, on Logan mantindrà un afer amb una japonesa que ja es troba compromesa amb un altre home, que donarà pas a l'enfrontament de l'Obezno i la família d'ella.
I no només s'estrena la pel·lícula que comentaves, Sergio, perquè durant el mateix dia està previst que s'estreni el remake de la clàssica pel·lícula Dirty Dancing, o de l'adaptació d'uns grans dibuixos que segur que coneixen els petits de la casa i els papis també, Phineas i Ferb.
Seguim parlant de rodatges. La pròpia Fox ha retardat 3 dies l'estrena d'Esto es la guerra per dur-la a terme el proper divendres. A més, Sony Entertainment ha donat a conèixer que I, Alex Cross, la nova entrega de la franquícia inspirada en l'obra de James Patterson, en la que Tyler Perry substitueix a Morgan Freeman, s'estrenarà el 26 d'octubre d'aquest mateix any. I acabem parlant de l'Universal Pictures, que ha avançat l'estrena de Savage, segons diu, per la bona acollida de públic que han tingut els primers passes. Savage és el nou projecte d'Oliver Stone, inspirada en una novel·la de Don Winslow, que passa del 28 de setembre al 6 de juliol. A Espanya la data estarà la proposada inicialment el 28 de setembre.
I continuem amb el remake d'una clàssica pel·lícula. Si us dic dar cera a pulir cera, segurament us ve a la ment un estricte professor de karate, no? Doncs, esclar, estem parlant de The Karate Kid, la nova versió que protagonitza Jackie Chan i el fill de Will Smith, Jaden Smith. Després de poder gaudir d'aquesta entretinguda pel·lícula, ja ens avancen que està en marxa la segona part. Zach Penn s'encarregarà del guió després de molts rumors sobre qui ho faria. L'últim guió desenvolupat per Penn per la gran pantalla va ser l'Increïble Hulk, el 2008. Respecte de Karate Kid 2, seguiran comptant amb Jackie i Jaden.
Ja sabem el repartiment de la pel·lícula de Los Hermanos Pastor en Los Últimos Días, segon film dels també directors i guionistes d'Infectados, un thriller apocalíptic que es començarà a filmar el proper mes d'abril a Barcelona. Segons hem pogut llegir, King Gutiérrez, de Primos, José Coronado, de No habrá paz para los malvados, Marte Tura, de Mientras duermes, i Leticia Dolera, que veurem pròximament a Rec 3, seran els principals protagonistes. La història relata com els habitants de Barcelona pateixen una estranya forma d'agorafòbia o la població viu tancada a les seves cases sense sortir a l'exterior. La història se centra en alguns supervivents, entre ells Marc, qui haurà de lluitar davant les adversitats per poder-se reunir amb la seva nòvia.
Les sèries.
Comencem parlant de Selma Blair, i és que una setmana després d'anunciar la participació de Shawnee Smith, els productors d'Anger Management han completat el repartiment principal amb la contractació de la protagonista femenina. En aquesta comèdia, que ja porta uns 10 capítols produïts per la cadena FX, Sheen interpreta Charlie, un exjugador de béisbol amb problemes d'ira que, misteriosament, es converteix en un terapeuta especialitzat en aquest problema. Si no canvia, Blair farà de terapeuta de Charlie i Smith, l'exparellada d'ell mateix. La producció comença el proper mes.
Segur que coneixeu l'exitosa sèrie de la que us parlaré a continuació, Polseres Vermelles, d'Albert Espinosa. Després de triomfar a TV3, Antena 3 s'ha interessat i ha comprat els drets per emetre-la a nivell nacional. S'emetrà doblada al castellà, però encara no se sap a quin dels canals alternatius del grup Antena 3. No només això, i és que és tant l'èxit que ha aconseguit que està negociant la seva sortida a l'estranger. És més, Filmax ja està negociant amb la cadena americana ABC. També Mèxic i Canadà estan interessats. Des de Cinèfils estem orgullosos de poder donar aquesta gran notícia, que suposa un gran avenç a nivell cinematogràfic català. Molta sort pels nois.
A continuació, una notícia que ens ha sorprès, i és que la Lore, el personatge possiblement més divertit d'Aïda, abandona la sèrie al finalitzar aquesta temporada. Macu es quedarà sense la gran amiga amb la que ha protagonitzat tants bons moments i dels que nosaltres hem pogut gaudir. Sembla ser que Ana María Polvorosa, l'actriu, ja s'ha cansat de la sèrie i vol començar amb nous projectes que continuïn impulsant la seva carrera. Amb aquesta sortida entraran dos actrius més, Manuela Velasco i Lola Dueña, segons ha anunciat el portal Vertele. Però la seva sortida sempre ens deixarà en les nostres retines el famós ball que va protagonitzar juntament amb la seva amiga, Lore Lore Macu Macu.
Després de recollir el Globus d'Or, que la reconeixia com a millor actriu de repartiment pel seu paper a la gran sèrie American Horror Story, Jessica Lange va admetre que tornaria a estar en la segona temporada. Ja ha sigut confirmat per Ryan Murphy, el creador de la sèrie. Murphy anuncia així el primer fitxatge dels nous episodis, que segons hem pogut llegir serà totalment diferent a la primera. El que sí sabem és que no tornarà a aparèixer cap dels integrants de la família Harmon. Nosaltres ens mantindrem a l'espera, entusiasmats per poder gaudir d'aquesta magnífica sèrie amb la que tant hem disfrutat.
Les estrenes de la setmana.
Què us sembla si comencem les estrenes amb una pel·lícula de terror anglesa? D'aquestes que ens hem de tapar amb un coixí en algunes escenes de la por que ens fa. Estic parlant de La Mujer de Negro. Arthur Kipps és un jove advocat que la seva empresa l'envia a un poble allunyat per vendre la casa d'un client que acaba de morir. La gestió sembla senzilla, rutinària, però comencen a aparèixer certes dificultats. Els veïns no volen parlar o apropar-se a la casa. A més, ningú està disposat a admetre l'existència de la dona de negre, de la que ella està segur que ha vist.
Entonces es usted de Londres. Intenta vender la casa Ilmars.
Sí.
Aquí no se la comprará nadie. Cuanto antes se venda esa casa, antes podremos pasar página.
Por favor, no vuelva a la casa. Ella está ahí.
Perdonar jamás.
No vaya persiguiendo sombras, Arthur.
Siempre está ahí.
Passem ara a parlar d'un drama americà que parteix amb molt bones crítiques i que us recomanem des d'aquí, des de Cinèfils. Infierno Blanco, després d'ensopegar el seu avió en una allunyada i salvatge regió d'Alaska. Degut a una avaria, un equip de buscadors de petroli es perd a la tundra subàrtica. Els supervivents, exposats a un fred glacial i a la fam, pateixen la incansable persecució d'un grup de llops.
Necesitamos fuego y encontrar comida. Si no nos ponemos a trabajar, moriremos congelados.
Alguien nos encontrará.
Sabrán que el avión se ha salido del radar.
Nadie nos va a encontrar, aquí no. Veremos hacia dónde está el sur y nos pondremos en marcha.
Esto acabará siendo una de esas aventuras que uno cuenta en las fiestas.
¿Qué es?
Arriba, arriba.
¿Qué es eso?
No os mováis, miradlos fijamente. Si llegamos a esos árboles, nos defenderemos mejor.
¡Vamos!
¡Corred, corred! ¡Corred! ¡Aguanta!
Tiene que ser una broma.
Podemos descender.
Es probable que encontremos algún refugio.
Continuem amb la segona part de Viaje al Centro de la Tierra 3D. Aquesta vegada podrem veure en escena el conegut The Rock, Dwayne Johnson. Sin rep una trucada d'auxili des d'una misteriosa illa que no apareix als mapes. Es tracta d'un lloc amb estranyes formes de vida. Sin iniciarà la recerca acompanyat del seu padrastre, d'un pilot d'helicòpter i de la seva bonica filla.
Necesitamos que alguien nos lleve a una isla que se encuentra aquí.
Es una de las zonas más peligrosas del océano y allí no hay ninguna isla.
Pequeños, eso está hecho. ¡Vamos! ¡Oh! Es mi sistema de seguridad.
Preferiría ir en el Titanic.
Hará unas noches emitieron una señal de radio desde estas coordenadas. Podría ser la isla misteriosa de la que escribió Julio Verne.
¿Vas a recorrer medio mundo en busca de un chiflado que se divierte con su radio de aficionado?
No es un chiflado, es mi abuelo. Lleva más de media vida buscando esa isla.
¿Dónde estamos?
¡Creo que he encontrado una salida de la playa! Señoras y señores, os presento...
La isla misteriosa.
Si esto es el cielo, quiero quedarme.
Es maravilloso.
¡No os quedéis ahí parados!
¡Abuelo!
¿Quién se apunta a esta aventura?
¿En qué lugar estamos?
En la Atlántida.
Una montaña de oro.
Es increíble.
En dos semanas seremos portada de la revista Time.
¡Esto es una pasada!
Debo avisaros que esta isla está llena de frondosas selvas y aterradoras criaturas. Casi acaba conmigo.
¿Qué ocurre?
La isla está a punto de hundirse.
¿Cuánto tiempo tenemos?
2 o 3 hores como mucho.
Parlem ara de Shame, un film dramàtic que ha estat premiat i nominat a diversos premis, entre els quals estan els BAFTA i els Globus d'Or. Brandon és un home de 30 anys, de Nova York, amb seriosos problemes per controlar i gaudir de la seva vida sexual. Es passa el dia veient pàgines pornogràfiques i mantenint contactes amb solteres de Manhattan.
Eres el mejor. Tu presentación, increíble.
Increíble.
Salud, salud.
Por el éxito.
Por el éxito. Por el éxito.
Sí.
¿Qué tal la noche?
Muy bien.
Ajá, lo repetiremos.
Mi hermana toca en el centro, no sé dónde.
¿Puedo quedarme? Solo unos días. ¿Por qué estás tan enfadado?
Es mi jefe.
Hola, ¿quieres jugar?
Tu disco duro es asqueroso. Quiero decir, sucio.
Despacio.
I acabem amb Young Adult, una pel·lícula protagonitzada per la guapíssima Charlize Theron. Després del seu divorci, l'escriptora Mavis Gerry travessa una crisi existencial que intenta superar tornant al seu poble natal. La seva situació empitjora quan intenta tornar amb el seu nuvi de l'institut, que ja està casat i té un fill, però Mavis troba un inesperat aliat en un altre company d'institut.
¿Qué haces otra vez en Mercury? ¿Te has mudado aquí o...?
Claro que no, qué asco.
Puta reina del baile, zumba.
Esto es lo que hay. Buddy Slade y yo nacimos para estar juntos y he venido a recuperarlo.
Estoy seguro de que está casado y a punto de ser padre.
No, ya lo ha sido. Y no me importa, yo también tengo mochilas.
Yo que tú me callaría todo eso y me buscaría un buen psiquiatra.
Puedes venirte a la ciudad conmigo como siempre planeamos.
Y soy un hombre casado.
Sí, podemos superar ese inconveniente juntos.
Curiositats del cinema.
Bé, doncs avui no ens ha pogut acompanyar en Joan, que és l'encarregat normalment de fer les curiositats. Per tant, Sergio, ens toca a nosaltres. Avui parlarem del director Steven Spielberg. Sense tenir en compte El diablo sobre les ruedas, que va ser una producció televisiva, la primera pel·lícula de Steven Spielberg al cinema vindria a ser Loca Evasión, que es va estrenar el 1974, quan el director tenia uns 27 anys. Spielberg, que com tots els realitzadors de la seva generació, afirmava que es dedicava al món del cinema gràcies a Ciudadano Kane, dirigida per Orson Welles amb uns 25 anys, que segons diuen va arribar a falsejar la seva data de naixement per potenciar així la seva imatge de nen prodigi. Doncs bé, pot ser que Loca Evasión no fos Ciudadano Kane, ni tampoc Spielberg tingués l'edat que deia tenir, però d'alguna manera va acabar sent aquell nen, no tant per precoç, sinó per mantenir, malgrat l'edat, la il·lusió. Una imatge destacada en aquest sentit és la d'ell amb uns 10 anys venent les entrades als seus amics perquè miressin els seus primers projectes amateurs. I era llavors el que és avui, tant empresari com cineasta.
Si et sembla, Laura, anem a parlar de curiositats d'aquest director. Tu ens has fet una descripció de Spielberg, però anem a parlar de fets concrets i destacats dels seus rodatges i pel·lícules. Spielberg posseix una col·lecció d'Oscars de famosos, entre ells dos de Bette Davis i un de Clark Gable.
Sisplau, explica'm això perquè no ho entenc.
A veure, suposo seran Oscars que han subestat la família d'aquests
sí.
Actors. Suposo que haurà pagat una quantitat
elevada
de diners i els haurà aconseguit.
Molt bé.
Després, David Bowie, el cantant David Bowie, va ser un dels principals candidats per donar vida al Capità Garfio en Hook, que finalment va ser pel l'actor Dustin Hoffman. Els superrobots de les escenes finals d'Intel·ligència Artificial són tan similars als extraterrestres d'Encuentros de la Tercera Fase perquè Spielberg va utilitzar seqüències descartades d'aquesta per inserir-les després de la pel·lícula. Ara ve una anècdota que m'encanta, i és que la maqueta de Tiburón va haver de tornar a ser dissenyada gairebé per complet després que acabés destrossada quan en George Lucas, director de Star Wars, de visita, se li va quedar el cap a través de l'esqual.
Aquesta escena hauria pogut ser divertida a veure.
M'ho estic imaginant.
Per això no podies continuar. T'estaves imaginant.
Sí, sí, sí.
Molt bé, segueix.
Spielberg, que va treballar alhora en E.T. l'extraterrestre i en el guió de Poltergeist, considerava que mentre la primera representava els somnis dels suburbis, la segona mostrava els seus pitjors malsons. Stanley Kubrick va posposar en diverses ocasions el rodatge d'Intel·ligència Artificial abans que passés abans de Spielberg, perquè estava obstinat a que David li interpretés un robot de debò. Juliette Binoche va rebutjar un paper al Mundo Perdido, que després interpretaria Julianne Moore amb l'excusa que només participaria si li deixaven ser un dinosaure. La primera seqüència completament digital de la història del cinema pertany al final de l'última cruzada, quan Julian Glover envelleix de com després de provar el calze de Crist. I acabem amb una anècdota també molt bona. C-3PO i R2-D2 apareixen amb els jeroglífics en busca de l'arca perdida.
El debat.
Avui en el debat parlarem d'una pel·lícula que el 1998 va ser tot un fenomen mundial i que segurament tots vosaltres l'haureu vist. Una de les històries d'humor més rentables de la història del cinema. Parlem de Titanic, de James Cameron. Ja vàrem parlar fa unes setmanes de les principals pel·lícules dirigides per James Cameron en el debat dedicat a Avatar. Sergio, saps si té futurs projectes per estrenar properament?
Doncs dintre d'uns mesos, concretament el 6 d'abril, reestrenarà la pel·lícula Titanic en 3D.
Que ve a ser similar al que han fet amb la Guerra de les Galàxies?
Sí, exactament igual, la conversió a 3D. Ah, no té ni escenes extres, res. I ara es veu que està de moda tornar a reestrenar pel·lícules en 3D, ja ho van fer amb el Rei León.
Sí, també és veritat.
Ho van fer fa un poques setmanes amb l'estrena de l'Amenaza Fantasma, de Star Wars, episodi 1. I a finals d'any, amb motiu de l'escena d'El Hobbit, tornen a fer la trilogia del Senyor dels Anells en 3D. I si una cosa queda clara és que el James Cameron, juntament amb el George Lucas, són especialistes, són escurabutxaques completament. James Cameron, perquè ja va, a més ja va estrenar fa uns mesos, Avatar un altre cop, amb 20 minuts d'escenes exteses de la pel·lícula, i el George Lucas, que porta tota la seva vida doncs vivint de Star Wars. O sigui, sempre igual.
Sí, a més fan produccions de molts diners.
Sí, superproduccions completament. Sí. A més, Titanic aprofita que aquest any serà el centenari de l'enfonsament del famós vaixell.
Això és una excusa, segurament.
Sí.
És una forma de posar-se
sí,
la
no,
moda.
Però mira, tindran adeptes, això segur. Després, el pròxim projecte ja serà Avatar 2, que en principi estava programada pel finals de 2013, i que finalment serà per finals de 2016. O sigui, Avatar 3 serà dintre de 20-25 anys, aproximadament, suposo.
Haurem d'esperar, eh?
Sí, segons el productor, el Joel Landau, no és per problemes de finançament, sinó per perfeccionar noves tècniques de filmació. Cameron vol rodar la pel·lícula a 60 fotogrames, en comptes dels 24 amb què es grava normalment.
Això sí que ho té Cameron, sempre va avançat
sí,
a la
sí,
tecnologia.
Sí.
Has gastat molts diners,
molts
cèntims,
diners, sempre.
Però sempre s'avança la tecnologia que tenim avui dia.
Una passada, sí.
Per tant, gaudir de les seves pel·lícules és
sí,
brutal.
Sí.
Doncs anem a escoltar el tràiler de Titanic 3D.
Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene.
Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. ¡Santo Dios!
Quina creus que ha estat la clau de l'èxit d'aquesta pel·lícula, Sergio?
Bé, penso que és una pel·lícula molt, molt ben feta i planificada i amb uns efectes especials que avui dia continuen sent molt bons i sobretot quan s'enfonsa el vaixell. I mira, jo dividiria la pel·lícula en dues parts. La primera és quan Jack i la Rose es coneixen i comença la història d'amor.
La bonica història d'amor.
Ben reflexada amb la típica història de noia rica, noi pobre. I la Rose viu en un món perfecte, amb una vida ja planificada, mentre que el Jack és un noi sense cap rumb i viu el dia a dia. També se'n presenten els personatges secundaris i el vaixell, evidentment. Dintre d'aquesta part trobem moments destacats com l'intent de suïcidi de la Rose, la festa a tercera classe, el dibuix que el Jack li fa a la Rose despullada i el meu favorit, que és quan en Jack, el DiCaprio, crida allò de «Soy el rei del món», no? La segona part seria l'enfonsament ja del propi vaixell, que és la meva favorita, la més entretinguda, almenys per mi, plena d'efectes especials i es veu tots els diners que es van gastar en aquesta producció. Es pot veure l'angoixa, la tensió i la desesperació dels protagonistes, que fa que l'espectador estigui en tensió igual que els mateixos actors. Va ser una pel·lícula molt criticada, per mi no és una obra mestra, però tampoc és una mala pel·lícula. Ara, la pel·lícula és molt llarga, són 3 hores, més de 3 hores, però jo penso que és molt, molt entretinguda. A mi no em cansa mai, no sé si tu penses el mateix o no.
Per mi és una de les meves pel·lícules preferides. Vaig gaudir molt, bueno, vaig patir molt realment, més que gaudir, però realment la història d'amor que es veu reflexada a Titanic és molt maca, de com una persona amb milions o sigui, amb molts diners es pot arribar a enamorar d'un noi pobre que no té uns objectius clars a la seva vida i poden protagonitzar una de les històries d'amor més boniques del cinema. Doncs està clar que Titanic va marcar un abans i un després per la carrera de Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, que tot i que no es pot dir que abans de fer-la fossin desconeguts, perquè els dos ja havien fet algunes cintes abans, sí que els va servir per impulsar la seva carrera cinematogràfica.
Estic completament d'acord amb tu. Fins i tot abans de fer la pel·lícula, per mi eren uns actors bastant desconeguts que no havien tingut un paper principal, sempre havien tingut papers secundaris, sobretot a televisió també, per part del DiCaprio.
Exacte, Leonardo DiCaprio el recordo ja de ben petit fent sèries de televisió, sobretot una que...
Los problemes crecen.
Exacte, que sortia d'adolescent i que feia un paper secundari, però molt bona sèrie.
Bé, després de Titanic van tenir ja un rol protagonista absolut en totes les pel·lícules que han fet. La Kate Winslet ha tingut, això sí, papers principals a pel·lícules menys comercials, no tan superproducció com va ser Titanic, papers destacats a pel·lícules com Iris, La vida de David Gale, Olvídate de mí, Descubriendo nunca jamás amb Johnny Depp, una pel·lícula que a mi m'encanta, The Reader, El lector, que va guanyar el seu Oscar, i l'última pel·lícula del Roman Polanski, Un dios salvaje, amb el Leonardo DiCaprio. Jo, la cosa canvia moltíssim. Ha fet pel·lícules molt més comercials que la Kate Winslet. La pel·lícula següent de Titanic va ser L'hombre de la màscara de hierro.
Una boníssima pel·lícula.
Sí, molt, molt entretinguda. La playa, Gangs of New York, Atrapa si puedes, de l'Spielberg. El aviador, de l'Scorsese, Infiltrados, que és una pel·lícula que va guanyar l'Oscar, amb molt bones crítiques. Diamantes de sangre,
una de les més dures, segurament, que ha protagonitzat.
Sí, segur. Shutter Island i Origen, que per cert és un actor que trobo que és magnífic, però no ha tingut la sort de tenir cap Òscar.
Està nominat quantes vegades?
Ha estat nominat, diria que 3 vegades.
I no ha aconseguit cap Òscar.
Cap Òscar. Sent...
També és mala sort aquesta.
Sí, sent un dels actors més bons de la seva generació, sens dubte.
I possiblement més comercials, perquè gairebé totes les seves pel·lícules han triomfat.
Sempre. A taquilla...
Amb Shutter Island ja ens va sorprendre, amb una pel·lícula bastant paranoica, amb moltes... I amb Diamantes de Sangre és el que dèiem, també. Per tant, m'estranya molt que no hagi guanyat cap Òscar.
Sempre
molt...
he trobat que el DiCaprio és una aposta segura per pel·lícules comercials.
Sí, que triomfin, sí, exacte. Sí. Doncs la pel·lícula, a part de batre rècords a taquilla arreu del món, va arrasar els Premis Òscars amb 11 estatuetes, igualant a Ben-Hur, com a pel·lícula amb més premis.
Va guanyar entre els més importants, millor pel·lícula, millor director, muntatge, millor banda sonora i millor cançó, juntament amb tots els premis tècnics. Kate Winslet i Gloria Stewart estaven nominades a millor actriu principal i de repartiment, respectivament, però es van quedar sense.
Recorda'm qui és Gloria Stewart, que ara mateix
La de Rose.
Ah, la senyora gran del principi.
Sí, feia de Rose gran.
Vale, exacte, vale. La pregunta és, es mereixia tants premis, segons tu?
Molta gent creu que 11 premis per aquesta pel·li són molts. Els premis tècnics per mi són... Bueno, i la banda sonora i la cançó...
Que ara la comentarem també.
Són indiscutibles. El que passa que aquell any hi havia, a part de Titanic, hi havia 4 grans pel·lis, que eren Mejor Imposible, que a mi és una comèdia protagonitzada pel Jack Nicholson que m'encanta. Després està El Indomable Will Hunting, Full Monty, i L.A. Confidential. Totes elles són molt grans, són pel·lícules estupendes.
Però quina creus que s'hauria merescut més les...
Mira, jo,
els Oscars?
Jo estic entre dos. M'hagués agradat moltíssim Mejor Imposible o fins i tot L.A. Confidential, que és un thriller genial, policia...
Sí, si has volgut més repartidets, no?, aquests
sí,
premis.
Almenys a millor pel·lícula. Millor director, la direcció del Cameron és fantàstica, però millor pel·lícula m'hagués agradat Mejor Imposible o L.A. Confidential.
Sens dubte, també Titanic té una banda sonora que va triomfar, molt maca, cantada per Celine Dion. Estem parlant de My Hair Will Go On. Exacte, aquesta que escoltem de fons. My Hair Will Go On és la cançó principal de la pel·lícula, com dèiem, del 1997, interpretada per la cantant canadenca Celine Dion. Va ser número 1 a les llistes de popularitat de diversos països, incloent Estats Units, França, el Regne Unit, Canadà i Austràlia. A més, és considerada com la cançó més exitosa del món, interpretada per una dona, un fet destacable. Va arribar a vendre més de 30 milions de còpies en tot el món. I a més, va ser la guanyadora de l'Oscar a la millor cançó original. And spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
And last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you in my life. Will always grow.
Aquí acaba una nova entrega de Cinèfils en Acció. Com sempre, us esperem la propera setmana per tenir-vos ben informats de les novetats que engloben el món del cinema. A reveure!